Anem a parlar d'un dels temes que està en marxa des de fa més d'una setmana, aquesta cimera pel clima de Madrid, la COP25, el fòrum polític més important a nivell internacional per afrontar l'emergència climàtica, amb una protagonista, i ara em direu si esteu d'acord o no, però jo crec que claríssima que ha estat Greta Thunberg, que a més avui que la revista Time l'ha anomenat o l'ha proclamat personatge de l'any, no? Persona de l'any. Avui Greta Thunberg ha fet la seva última intervenció a Madrid i ha fet una crida desesperada als polítics del món.
So please tell me.
Sisplau, digueu-me, com podeu reaccionar davant d'aquests números sense sentir una mica de pànic? Com podeu acceptar que pràcticament no s'hi estigui fent res sense sentir la més mínima ràbia?
Mireia Boya, Greta Thunberg sí o no?
Sí, sí. Rotundament sí. És molt criticada, molta gent diu molt. Que hi ha interessos al darrere, a més, el fet de ser una noia, no?, en femení, això també doncs, aixeca la virulència d'aquest patriarcat capitalista que és el que produeix el canvi climàtic. I jo crec que és molt interessant el seu paper perquè, primer, representa a tota una generació que està dient prou, sí, els Fridays for Future, que és un moviment que existeix a tot el món i que existeix aquí a Catalunya, a les grans capitals, doncs tenen una icona per seguir fent coses. I en segon lloc, els està dient als polítics com us atreviu a no fer res, com podeu ser tan irresponsables per comprometre el nostre futur. I això ho fa no amb els arguments típics dels ecologistes, no, dels, de les diferents associacions, els lobbies ecologistes, sinó que l'hem vist a Madrid, no? Sortint amb els científics.
O sigui, és... I deixant-los parlar.
I deixant-los parlar. En plan, jo sóc la coneguda, tinc totes les càmeres aquí, però escolteu aquest senyor o aquesta senyora de tal universitat que us està dient això. O sigui, aquesta gent heu d'escoltar i heu de fer per nosaltres i pels vostres fills. Això és interessantíssim perquè està articulant una consciència ecològica en els més joves, que jo crec que és imminent el canvi, no?, per a tenir una societat menys contaminada i més justa, no? Perquè al final del que es tracta aquí és de justícia social.
Sempre hi ha el dubte si aquests moviments que comencen des de baix, des del carrer, aconsegueixen o no tenir impacte, incidir en la política. Tu creus que els polítics, els mandataris internacionals, atendran d'alguna manera les reclamacions de Greta Thunberg i d'aquesta generació de joves?
Jo en els polítics me'n refio molt poc i queda molt malament que digui això, però jo crec que no tindran un altre remei. Primer, perquè el canvi climàtic està en un punt ja d'emergència climàtica i podem parlar del que s'ha aprovat avui al Parlament també, perquè hi ha el decret aquest 16-2019 justament parla d'això, no? Decreta l'emergència climàtica aquí a Catalunya. El problema és... tenim dues opcions, diguéssim, no? Per parar el canvi climàtic cal una reforma brutal del sistema econòmic. I aquí el que s'està tendint en aquesta COP25 i en les 24 anteriors que no han servit per res, perquè també cal dir-ho això, que portem 25 anys amb això, és intentar modificar el mercat amb les eines del mercat per fer veure que és una mica més sostenible, no? És aquest Green New Deal. No és res més que aquest capitalisme verd, aquesta rentada de cara de les grans empreses i multinacionals que hem vist que són les que patrocinen aquesta cimera de Madrid, no? Endesa. No? L'empresa més contaminant de l'estat espanyol és la que més diners està posant allà. No? O sigui, estan intentant fer aquesta conversió per seguir gaudint dels beneficis de l'extracció de recursos naturals que tenen fins ara. El que passa és que amb una pàtina una mica més verda, diguéssim. Això és una trampa. I...
Deies, no han servit per res aquests 24 anys. I aquesta COP25 quedarà en paper mullat? Ha de servir per alguna cosa? Perquè en teoria el 2020, per tant d'aquí res, 4 dies, l'1 de gener, s'han de començar a aplicar els objectius de l'Acord de París?
L'Acord de París és del 2015. Des del 2015 vull dir, ja s'ha vist que a nivell de la Unió Europea almenys doncs, no s'arribarà al que s'havia fixat. Estats Units ha dit que passa del tema i ja ha renegat, no? El senyor Trump ha renegat d'aquells acords del 2015, i hi ha aquí dos països que són, bueno, és interessant el seu seguiment, que és la Xina i la Índia, que són, diguéssim, els que... les emissions de CO2, el creixement és més accentuat, doncs que no se sap si jugaran o no jugaran. O sigui, a nivell de Unió Europea, avui han anunciat que el compromís seria aquesta, arribar al 55% en aquesta transició energètica cap a una societat lliure de carboni. I recordem que el 2015, a la COP de París, aquest percentatge era del 32%. Per tant, la Unió Europea en té ganes. El problema és aquest, no? O sigui, destines si les grans recursos potències, per no, el canvi, clar, o no hi destinis recursos.
En el cas de Catalunya, què està fent Catalunya pel medi ambient? Per exemple, a nivell de pressupostos, ja sabem que anem arrossegant pressupostos prorrogats, però... quina és la inversió en polítiques de medi ambient? O fas que no amb el cap, com si no n'hi ha d'inversió en medi ambient?
Bueno, anem amb pressupostos prorrogats, no? Però una llei que era exemplar, que era pionera a nivell mundial i que va tenir molt de reconeixement en tot, bueno, en un munt de països i de totes les entitats ambientals, que, com és la llei de canvi climàtic, és del 2017, no s'ha desenvolupat pràcticament. Sí que és cert que una part la va tombar el Tribunal Constitucional, però de la que va quedar, diguéssim, dempeus, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet molt poca cosa. Hi ha impostos ambientals que no s'han tirat endavant, hi ha mesures d'adaptació i de mitigació que no s'han tirat endavant, i a més, doncs, avui s'ha declarat l'emergència climàtica amb aquest decret llei al Parlament, que està molt bé, no? Anem cap a aquesta transició energètica, una societat lliure de carboni. El que passa és que això no és coherent amb altres polítiques que fa el govern que van en sentit contrari. És a dir, si fem l'emergència climàtica, doncs potser no podem ampliar el port de Barcelona. O potser els Jocs Olímpics al Pirineu, doncs, bueno, no són coherents amb aquesta emergència climàtica. Potser no podem fer més autopistes i més autovies. El que hem de fer és apostar per la reducció del vehicle privat i per una aposta ferma pel transport públic. I tot això no s'està fent.
De fet, les mesures que s'estan anunciant ara d'intentar reduir la contaminació a l'àrea metropolitana, sancionar, no discriminant els cotxes que contaminen més, i ja hi ha entitats que diuen, tots aquests conductors que han de deixar d'entrar a Barcelona a treballar amb cotxe ho han de fer en una xarxa de transport públic que ja ara està saturada, com ho farem? Per tant, la solució passa potser per una reforma integral de molts sectors, no només de la política mediambiental, sinó de transports públics, d'inversió en infraestructura. La reforma és molt gran, el repte és molt gran.
Per això et deia que és canviar radicalment tot el sistema econòmic i tot el sistema de vida al que estem acostumats, i que a tu, com a ciutadà, no, tu pots fer una sèrie de coses a casa teva, i aquestes coses que pots fer també cal tenir en compte que depèn del teu nivell de renda. És a dir, parlar de que s'han d'aïllar millor els edificis, no, els habitatges, perquè siguin més eficients energèticament i, per tant, tu utilitzes menys energia per escalfar-te, implica que tu has de tenir diners per poder fer aquesta inversió, o per canviar-te la renda rentadora, o per canviar-te el cotxe. Aleshores, les classes populars estaran en contra d'aquestes mesures perquè no tenen els recursos per produir aquest canvi radical, no, en el seu mode de vida. Aleshores, o hi ha ajudes o això no serà possible.
De fet, aquest cap de setmana crec que va ser que hi havia imatges, de fet tu mateixa crec que vas fer un tuit amb les cues d'accés de cotxes a Baqueira Bret. Clar, els cotxes que col·lapsen Barcelona de dilluns a divendres a les hores punta, resulta que el cap de setmana d'estiu col·lapsen les carreteres i les autopistes cap a la platja, i els caps de setmana d'hivern, doncs, col·lapsen les carreteres cap a la muntanya. El problema és això, com trenques aquest esquema de un conductor, un cotxe o una família amb dos cotxes, com trenques això? Perquè al final tothom volem arribar a la feina amb la màxima comoditat possible i sense haver d'invertir 2 hores, com passa en alguns casos, per arribar a treballar des de fora de Barcelona.
Clar, o sigui, hi ha una part que és la pròpia consciència ambiental que cadascú de nosaltres doncs, ha d'adquirir, i això a través de l'educació ambiental, doncs, que som molt petits, no? Des de les escoles, és importantíssim, però també has de tenir una alternativa que no et suposi ni més temps ni més diners. És a dir, si el sistema de transport públic, ja sigui per arribar al centre de Barcelona des de fora, o ja sigui per arribar a Baqueira-Beret, a les pistes, et suposa menys diners i més temps, doncs aquest canvi és possible. I això doncs, es pot exceptuar doncs, taxant a la gent que no vol fer aquest canvi, que vol continuar amb el seu vehicle privat.
Per tant, de solucions úniques segur que no n'hi ha cap. La més urgent, la prioritat, Mireia Boya, ambientòloga, quina hauria de ser?
La llei de canvi climàtic incloïa una taxa molt interessant que ja l'estan aplicant molts països europeus, sobretot, que és la taxa de carboni, que el que fa no és res més que taxar les empreses contaminants. Aleshores, de tot tipus, des de les més grans a les més petites. Aleshores, aquesta taxa, doncs, si tu no vols pagar-la, doncs, has d'invertir en la teva empresa perquè contamini menys. Això, a nivell empresarial, seria una primera mesura. A nivell, diguéssim, de la teva vida quotidiana, tu pots fer moltíssimes coses per anar fent, no?, petit granet de sorra per provocar aquest canvi. Des de deixar d'agafar el cotxe i optar pel transport públic, que dèiem, o, per exemple, doncs, plantejar-te on et compres la roba. No? Perquè on et compres la roba doncs té conseqüències a nivell ambiental i té conseqüències, no? Si parlem d'aquest ecofeminisme que se n'ha parlat molt a Madrid, doncs té també conseqüències sobre els rols de gènere i la igualtat entre les persones. Recordem, doncs, la roba més barata de les marques que podem imaginar, Amancio Ortega, doncs, que es fabrica a la Índia en fàbriques que són molt contaminants, que a més només hi treballen dones en unes condicions molt precàries, i nosaltres les comprem aquí baratíssimes després de creuar mig món en avions, que són un dels transports més contaminants, no? Aleshores, aquest canvi a nivell global també es pot fer des del teu dia a dia, doncs, triant què consumeixes.
Doncs no en tenim poca de feina, tots plegats.
Moltíssima.